Els Estats Units assegura que la guerra a l'Orient Mitjà segueix en bon curs des de la seva perspectiva. Estem aconseguint, diu, un gran èxit a l'Iran. Ja ho van fer abans a Venezuela i ara ho estem fent a l'Iran. Allà ja no tenen ni marina ni força aèria. No queden sistemes de defensa aèria ni radars, assegura el president estadounidenc.
I la unitat militar d'emergència s'ha desplegat a les Gran Canàries després de declarar-se el nivell 2 d'emergència per mort d'una borrasca. Diverses localitats es troben confinades i s'han produït nombrosos problemes a les carreteres. Una informació que ampliarem a propers butlletins. 8:04. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Un anys amb tu.
Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.
Xiu, xiu, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez, com anem?
Molt bé, va molt bé.
Molt bé, t'ha agradat aquest àudio que diu que me la robin, jo no, tampoc vull fer feina, vull viure descuento.
Jo crec que tothom vol viure de descuento, així que m'apareix perfecte.
Molt bé, fantàstic. Bueno, avui començam el programa donant l'enhorabona, una altra vegada, a un mallorquí il·lustre. El mallorquí més internacional, Rafael Nadal. Rafael Nadal i Parera. Ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Madrid.
El Consell de Govern del centre li otorga el títol per la seva destacada trajectòria i els valors que representa, basats en l'esforç i la perseverança. Tot això en una cerimònia solemne que s'ha dut a terme avui a la baixa i que ha deixat moments com aquest.
El éxito es pasajero y no debe desviar la atención del trabajo. Escuchar al equipo, aceptar los errores y seguir mejorando es clave. Incluso en los momentos de mayor éxito, siempre existe margen de mejora. Al final, alcanzar los objetivos requiere tiempo, constancia, ajustes continuos y un compromiso sostenido durante muchos años. El éxito no llega ni rápido...
I això d'acumular títols o dur a la sang és la tercera vegada que el tenista mallorquí protagonitza l'acte acadèmic en què s'atorga la màxima distinció possible per part d'una institució acadèmica. Rafael Nadal, parau atenció, ja havia rebut aquesta condecoració a la Universitat Europea de Madrid, va ser l'any 2015, i també a la Universitat de Salamanca l'any passat, l'any 2025.
I a la cerimònia, que l'han seguida en directe des de la redacció d'Ivetres Ràdio, l'han vist amb una túnica acadèmica pertinent, la medalla, el capell...
Li han donat també uns guants blancs que li diuen para tus manos valiosas, li han dit una cosa així.
És que està preciós, se feien abraçades, no? Se feien abraçades tothom, era un acte molt, molt solemne i guapo.
Sí.
Guapo. Que a mi m'hagués agradat veure en persona vist els vídeos, no?
No, totalment. Tu t'hagués agradat, clar, si fossis doctor, també hauries d'anar vestit en sa túnica, el capellet, sa medalla...
Hauria d'abraçar en Rafael Nadal.
Sí, seria un honor per tu, Jordi.
Seria increïble.
T'hi veus qualque dia com a doctor?
No, m'ho vaig pensar, però no ho sé. No sé si sóc capaç d'això. Tu, Xavi?
No ho sé tampoc. En qualsevol cas, de moment no.
De moment.
De moment fem un programa de ràdio.
Bueno.
Ni més ni manco que xiu-xiu.
Doctorat en sa vida.
Doctorat en sa vida, exactament. Jordi Suárez, Xavi Libé i el control tècnic avui tenim en Toni Cardell. preciosa, aquesta cançó, Venècia. La coneixia o no?
Me sona. Me sap greu.
Jo pensava que diries que seria una d'aquestes... que encapçava la teva playlist personal.
No és escàs.
De quan vas en cotxe, per exemple?
No, però he tornat en els discs.
Jordi, donem un pot de joc.
He tornat en els discs.
Ah, sí?
Sí.
Així vol dir que demanes un cotxe que...
Exacte, que no li funciona el Bluetooth i hem de tirar de discs que he trobat per ca meva.
Això
per
no és un clàssic. Quins discs tens?
Mira, tinc el Juan Perro.
Sí.
Que és cantant de Ràdio Futura, sí. que va fer un disc en solitari. Ah. Després tinc un grup que es diu The Boys, un grup català no molt conegut.
The Boys?
Sí, és un grup català no molt conegut, però un familiar meu era el bateria.
Ah,
I tenim els discs i ja, no sé, hauré de recuperar més discs, però... M'està agradant, això.
Jo en tinc algun, també, perquè no, jo ja te'n deixaré.
Però els escoltes en el cotxe.
No, és que jo vaig... No. Ja és un sistema un poc més modern, que vaig ja amb Bluetooth.
És que el Bluetooth és lo seu, és lo
seu.
Però
bé, jo a 23 anys el meu primer cotxe també tampoc funcionava. No funcionava ni els altaveus, però bueno. Això són altres coses, perquè tu fas relativament poc que manes, no?
Sí, un anyet i mig.
Un anyet que tens cotxe i que tens el carnet.
Exacte.
I què és el que manco t'agrada, o el que manco t'agrada, o el que més t'acosta de conduir?
A mi m'ha costat molt, lo d'arrencar a Costa d'Alta.
Ah, sí?
Així se me calava el cotxe molt, en el principi. Jo ho vaig passar molt malament, perquè a més te donen a les autoescoles, que va superbé, no? Mm-hmm. Un cotxe ben... I te donen després el cotxe de fa 23 anys del teu padrí, i la cosa no tira igual.
I tu també dius que per Palma tampoc te va, no te va gaire bé.
No, ja no m'hi fico.
No teva no devinguda, tot això...
No, perquè a més no pots aparcar allà, no. Res.
Aquí vaig, estem a l'aparcament, el domines.
Més o manco. Bé, si és molt estret i n'hi ha un altre davant, que és un poc més ample, jo ho intento evitar.
Però te sap greu deixar el cotxe mal aparcat?
Sí. Sóc un poc cagueta.
Bé, des i qualque dia aparques malament, no t'ha d'estranyar si t'aferren en el cotxe no enganxina una ferretina que diu A. Aparcado como él. Bueno, aquestes ferretines s'han vist a Menorca i és el resultat d'una campanya viral ciutadana iniciada per quatre amics d'Estrasburg i que ja s'ha vist a diferents punts d'Europa.
L'objectiu, diuen, és donar una lliçó amb estil en els que aparquen malament.
Hola, així és que teniu de veig.
Sí, digui.
Bon dia, com anant? Som en Xavi Olivet, a la font del programa Xiu Xiu, d'Ivetres Ràdio.
Hola, com va?
Molt bé, i tu com estàs? Com t'ho trobes?
Jo bé, beníssim.
Estic content. A menys, així que te telefon bona pel programa per un tema que no sé si has vist qualque cotxe darrerament amb una ferretina, o t'han posat qualque ferretina tu en el cotxe.
No.
I no sé si és que passa, que si acaba malament, a menor que li estan posant ferretines, que posa, atenció, aparca com el culo.
No m'ho diguis.
Què te pareix?
Bueno, realment hi ha gent que aparca bastant malament. No se preocupa per aparca i ala, i no... Però, bueno, també a sobre el culo és un foc llet, jo no?
Ja ho trobo. No li ha anat bé, això, l'expressió no li ha acabat de fer bé.
No. Mm-hmm. Però la millor disculpa, aparques un poc malament.
Sí, però no s'havia tan sonat a vegada.
Ja,
no ho també. Sé, aventura...
No faria tant de mal, no? No faria tant de ràbia.
Exacte, necessari aquest puntet de... aquest puntet d'inclemenci, no ho sé.
Sí.
Però, bueno, Narcisca mos deia que ella aparca bé i que no creu que li posin, però que tampoc ella els hi posaria la resta.
Tu tens que fer quatre maniobres et defaig per deixar-lo bé, perquè n'hi quedi un altre, o perquè n'hi ha qui el deixen enmig, i així no n'hi quedi ni un ni cap més.
Clar.
Normalment, si, no crec que jo me'l posin, però bueno, si ho fan per sistema, tal vegada te telefonaré i te diré, me n'han posat una.
Ara anem, exacte. I després una pregunta, si tu te'n donessin 100, creus que les posaries? O no series tan dolenta?
Jo, si posa com en el culo, no ho sé. Crec que no ho
fom, d'això. Idò, moltíssimes gràcies.
Bé, que de res, és un
portal vacunat. Molt bé, que vagi
gràcies
bé.
Gràcies a tu,
a mi. A tu què te sembla, Jordi?
A mi me semblen iniciatives necessàries i... sí, iniciatives socials, diria ja. I tot. Tu les posaries, les ferretines, si
no, ja me sabria greu. Bastant les multes. Greu.
Mam, jo crec que no... Si s'ha passat, si és un poc... Si trepitja un poc la línia, d'acord, però si s'ha passat un poc, tal vegada...
Ets així. Ets d'aquella gent que va manant i mira que li haurien de posar una multa, mira l'altre.
Sí. Sí, per què no?
No mos amagarem. Bueno, volen saber què en pensa la gent, ja ho sabeu. 971-13-99-00, 971-13-99-00. Si teniu opinió al respecte, i del telefonau, i mos ho contau en directe, en Toni Cardell, vos agafaràs telèfon, però bueno, també hem sondejat el diari digital Menorca Info per saber què en diuen, perdoneu, els comentaris. I què diuen, Jordi?
En fotut.
Nom així. En aquest digital se fa dir en fotut i sota aquest pseudònim diu...
Bon nom. Bravo. Tant de bo hi hagués adhesius de condueixes com el cul per la gent que ens posa en perill a la carretera. Sí, però aquí, clar, no, seria mal de ferrar condueixes com el cul. Mm-hmm. Vull dir que li has de ferrar mentre està conduint.
Clar, ben vist.
Aquesta, no ho sé, eh?
Clar, seria bastant... Seria temerari.
Aquí, argumentant en contra d'en fotut, que ha comentat per el diari digital Menorca Info. Mm-hmm. I, bé, següent, una fermeria,
sí?
Diu, necessita aquestes ferretines.
I dona, fermeria és una altra policia com tu, Jordi, que va impartint justícia a les carreteres de Balears.
La gent que necessitam a Balears. Jesús és bo, diu...
Això és el nom.
El nom és Jesús és bo.
I dona.
Entre altres, a tots els carrers i pàrquings hi ha desalmats que no respecten els altres. Per mi 1.000 no en vull. 2.000 millor.
Bé, aquest... És a dir, amb 1.000 se'n quedaria curt.
Amb 1.000 se'n quedaria... Sí, no li dat. I en Barbullot.
Eh?
En Barbullot diu, estaria bé un per a totes les administracions que posi. Gestionau com es cul. Donant-los idees com... ITV, aigua potable, ITV, aigua potable, etc.
És a dir, també és a dir, ferretines arreu i per tothom, molt bé, així mateix.
Sí.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Sisca, com esteu?
Bé, aquí fent formatgetes.
Ah, sí?
Clar, preparant.
I vol dir que ja començau? Jo pensava, esperava una miqueta.
No, vam, esperam una miqueta, però com que tenc una amiga que m'adu brossat i m'adu formatge, ja me'l m'adu.
I demà, jo si ven per Menorca, me'n guardareu qualcuna.
Mira, quan vulguis. Van a tasc.
No, sí, ja ho pot ben dir. Amén, sí, és que jo telefonava per un tema per... Bé, primer per saber si t'han posat una ferretina darrerament en el cotxe.
Que jo l'hagi vist, no.
La veuria. És una ferretina que ara amb una que s'estila a ferrar. El cotxe que malament posa, vostè t'ha marcat el poble. Què t'apareix?
Qualsevol dia me la faran posar.
I de, mira, necessis que Enric... qualsevol dia li poden posar, diu.
A l'alerta, i d'alerta.
A tu, Jordi, dius que no te la posarien.
A mi no me la posarien, però per aquí de fora, de fora de la redacció, qualcuna em podrien posar, més d'una.
Qualque dia que ha passat la policia local per aquí, bé, tampoc donarem idees, però bueno, han fet maig, han fet net. Bueno, mem, i Toni Cardell, a tu? Diu que no, que Toni és un conductor model. Ah, per cau malament, si és que...
Normalment no, habitualment no, perquè la majoria de vegades no apart. Amb els viure en el camp, tenim que quan baixem en el poble van llogar una cotxeria i anem directes a cotxeria perquè no trobes aparcament. Ja sigui com el cul, ja sigui com una altra cosa. No trobes aparcament, quan en trobes has de pago. I aquí, bueno, aquestes al·lutetes que fan feina tenen el bòlic i pinta molt bé.
És a dir, per posar receptes, moltes.
Sí. Jo veu que, a part del metge, elles me la duen.
Sí, és que, però, també tenia una cosa. Millor que te posin una ferretina dient que has aparcat malament que no pas una multa, eh?
No, hombre, més barat.
Això segur. Tal vegada l'has de llevar del cotxe, però bueno, a tu si te'n donessin 100, per exemple, les faries servir, les posaries també.
Jo crec que, no sé si m'abastaria, mira què t'he dit.
Sí, aparca malament per Ciutadella, sa gent.
S'aparca. Ja considero que s'aparca allà un poc.
Idò, sis, que Enric, escolta, moltíssimes gràcies.
Val.
I que vagi bé, i menys si no te plega i no te posen cap ferretina.
A veure... Mira, toc que li deixaré malament, a veure si no em
poso.
Llavors us enviaré una foto.
Exacte. Gràcies, Sisca.
Vinga. Sé que som iguals davant la llei, perquè a collons jo mai podré ser rei. Podré ser rei, podré ser rei. Reivindicar el
M'ha agradat molt això de percaré malament aposta per si il·lusió que me'n posin una. Per què no? Per què no?
I per fer un bé per xiu-xiu, perquè mos envien una foto per les xarxes socials.
Exacte, ja ho sabeu. A gent de Menorca, aparcau malament aquest dia, a veure si en trobeu una.
Exactament, i si trobeu una ferratina d'aquestes característiques, i de, escolta, de qualque manera, vos havíem avisat aquí, a xiu-xiu, vos havíem avisat.
Lo siento, no doy el perfil. Lo siento, no era para ti. Lo siento, no estoy preparada. Lo siento, la plaza está dada. Lo siento, no suele pasar. Lo siento, vuelva a llamar. Lo siento, no lo había pensado. Lo siento, él ya se ha marchado. Lo sientas que te va a doler. Lo sientas si aún ni empecé. Lo sientas lo que no ha ocurrido. Lo sientas el haber perdido.
La situació. Pepet ha sortit del grup.
Vols creure que puc fer una història a Instagram? Amb això mos direm qualque cosa.
Un conductor de Menorca fa front a una multa de fins a 30.000 euros per alertar per un grup de WhatsApp d'un control de trànsit als voltants de Ciutadella.
Els fets es remunten el passat febrer, quan agents que realitzaven un control van detectar un missatge d'un avís sobre la presència policial. Els agents van seguir l'aplicació fins a aconseguir identificar un conductor que facilitava la localització del punt de control a la Guàrdia Civil.
L'home de 34 anys i resident de Menorca ha estat denunciat per una infracció de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana. El denunciant s'enfronta a una multa que pot anar des dels 600 fins als 30.000 euros, depenent de la gravetat del perjudici causat. La Guàrdia Civil ha recordat que els controls de trànsit tenen com a finalitat detectar i retirar de la circulació a conductors que es trobin sota els efectes de l'alcohol o les drogues. I per això, avisar de la ubicació no és solidaritat, sinó permetre que un perill imminent s'escapi i posi en risc a innocents, ha conclòs l'Institut Armat.
Tienda a la vez, señora, tienda a la vez. Coño, tú otra vez. Coño, tú otra vez. Tú otra vez. Tienda a la vez, señora, tienda a la vez. Coño, tú otra vez. Coño, tú otra vez. Tú otra vez.
I de tres radios, cultura. La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.
Bon dia tot el dia. Som en Tomeu Estelric de Falanitx i voldria dedicar una cançó a el meu net Tomeu, que ha fet 3 mesos. La cançó que li podríeu posar en el programa Xiu-Xiu podria ser Paf, el drac màgic. Moltes gràcies.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg volien anar a veure món travessant el mar. Era un drac màgic.
Mos encanta i moltíssim escoltar les vostres dedicatòries, que ja sabeu que mos podeu demanar amb un àudio en el 646-93-4501. 646-93-4501. Són precioses i són, bueno, cançons que amaguen també una història darrere, com en aquest cas d'aquest padrí, aquesta persona que just ha estat padrí, ara fa res i envia aquest paf. La cançó del Drac Màgic de Paf, que és la versió de Joan Manel Serrat. Jordi, vols enviar qualque dedicatòria aquí amb veu? O qualcú?
Jo ja enviaré el meu àudio quan siguis moment.
Exacte, però ja enviaràs qualcú. Molt bé, perquè ara ha arribat el moment de la setmana de repartir justici amb ell, en Jordi Suárez.
Així és, avui m'autoproclam jutge de Balears per determinar qui s'ha portat bé i qui s'ha portat malament aquesta setmana. I avui començarem pels gomets vermells. Males notícies, primer.
Molt bé.
Sempre. Primer goma vermell per un autobús de la península. Mi corazón late al compás. Cuando te viene el autobús. No lo puedo ya parar. Porque me llena de inquietud. Resulta que uns 50 mallorquins de l'Inserso viatjaven de Madrid a Àvila per quedar-hi uns dies. I per anar fins allà varen agafar un autobús. I de resulta que a mig camí el vehicle se va variar i aquesta pobra gent va quedar 2 hores i mitja penjades a una estació de servei. Fins aquí bé.
Sí.
Bueno, bé no.
Relativament bé, que sempre podria ser pitjor.
Exacte, i que accidents... Però que accidents sempre n'hi pot haver. Mira aquí, bé, com no poden...
No hi ha hagut cap accident, simplement una avaria.
Una avaria, però és un accident, una avaria.
Sí, exacte, sí, tens raó. Però,
sona catastròfic.
No, si estrictament... Si anaven estrictament, sí, és un accident.
Però bé, si avaries n'hi pot haver. No passa res, però... Què passa? Que resulta que diversos passatgers diuen que l'autobús ja donava senyals de tenir qualque problema i varen decidir igualment partir. I aquí ja ve el problema, i és que si has de tu un grup de gent gran, no te la juguis. No te la juguis, que després els tens 2 hores i mitja esperant.
Clar.
I els hi fots el viatge bastant. Goma vermell. Goma vermell per la persona que va dir vinga, tiram endavant i ja veurem. Tot i aquestes senyals de varia. Que han de tractar un poc millor la gent gran. I encara més si són de les illes.
Exactament, ara ho has dit. Clar,
50
si no,
mallorquins.
Tens raó, s'ha de tractar bé la gent gran, però si són balears, amb més motiu.
Sí. Si fossin d'una altra banda de la península, és igual.
Molt
però
bé.
Mallorquins, bé, balears, sí. Balears, se tracta bé.
Molt ben justificat aquest primer gomet vermell per a la persona que va decidir tirar endavant, tot i si il·lusió... S'ha de ser també un poc... S'ha de tenir consciència.
S'ha de tenir consciència més amb aquesta gent. I anem a la següent com a vermell, que és per Nalicia Framis. Alicia Framis, artista espanyola, se converteix en la primera dona del món en casar-se amb una intel·ligència artificial. Resulta que ha fet un llibre que se diu Mi marido es una IA.
Ah, sí?
On explica tot aquest procés que va viure per crear en el seu marit, que se diu Ailex, que em fa molta gràcia perquè pareix molt Alexa.
Sí.
No? És com que ha posat aquest nom.
Seria com n'Àlex, però li posen una IA enmig d'artificial intel·ligent, suposo.
Però, sí, sona per on el robot Alexa.
Ailex, sí.
Però bé, comenta que aquest experiment artístic, o ella li diu així, experiment artístic, va néixer perquè va viure una temporada tota sola a la muntanya i amb poc contacte humà, i allà se va replantejar el significat de les relacions fins que va decidir crear la seva pròpia parella.
Molt bé, però perdona, Jordi, no ho entes? Se va enamorar de veres d'aquesta persona o és tot un experiment?
Aquí anam. I és que a mi aquesta dona me confon. Perquè tot el temps ho comenta com un experiment... com si fos una espècie de performance, però a la vegada a les entrevistes xerra de l'intel·ligència artificial com si realment estigués enamorada i fots la seva parella. I en principi semblava que era com un poc una excentricitat d'un artista, però és que va en sèrio. O sigui, ella, no, és que no ho cap d'entendre, o sigui, ha creat la IA per fer l'experiment de tenir una parella d'intel·ligència artificial i ara diu que està enamorada, però no sabem si és que ho diu... Si és una performance, i ho diu per dir-ho, realment s'ha enamorat.
Clar, és una artista espanyola que ha fet un llibre, també ho està rendibilitzant, de qualque manera.
Clar.
O no?
Sí.
Està traient un rèdit.
Sí. Aquí ja...
Bé, no ho sé.
Hi ha grisos.
No, que sí, que hi ha grisos i el que vulguis, Jordi, però bueno, estic convençut que hi ha més d'una persona que està enamorada d'aquestes intel·ligències artificials.
Pot ser, però jo...
De Nilex, en aquest cas.
En aquest artista, en Alicia, li donaré un com a vermell.
Ah, sí? Per què?
Com a vermell, no per fet de casar-se amb una intel·ligència artificial, perquè que faci el que vulgui, sincerament, sinó per després intentar vendre amb un llibre i com una cosa positiva. I damunt diguem que és una proposta artística. O sigui, casar-te amb una intel·ligència artificial és la seva proposta artística.
I de la canceles?
Cancelada. No. Com a vermell. Com a vermell, perquè, mem, és això. Tu fes el que vulguis, però no incitis aquí, no diguis que és el millor que t'ha passat mai, perquè, no ho sé, tal vegada no és el seu. Anem en la darrera com a vermell, que ja m'estic emprenyant.
No, és en Pimi,
aquest com a vermell va cap al servei mèdic del Real Club Deportiu de Madrid.
El Real Madrid.
El Real Madrid, clar, sí. Corre per la banda, una banda armada, armada per mafies ambientistes. 22 cabrons encen en la grada, la peña malhumorada, perquè no entra el balonet. La multitud anava al Sir Roma.
Amem, Real de Madrid.
Que Real Club Deportiu Madrid. Quan se nota que no he vist el futbol, ets a ver la vida. Però bé, què li anem a fer? Jugador del Madrid,
sí.
Segur que té una lesió en el genoll.
És a dir, sabeu o sabeu? Ah, no, bé, perdona, no res, m'he confós jo.
Kylian Mbappé, jugador del Madrid, té una lesió de genoll.
Entesos, ja està. Fins aquí. Sí, titular, sí.
Fa poc, resulta que va viatjar a París per demanar una opinió d'un metge especialitzat. Però, clar, tots mos demanam. Per què viatjar a París si a Madrid tens un servei mèdic professional del club i disponible 24 hores per ell? I doncs resulta que li varen fer una ressonància al Madrid i no li van trobar res. Perquè li havien fet la ressonància a la cama que no tocava. O sigui, tenia la lesió a la cama esquerra i li varen analitzar la dreta, on no li van trobar res, clarament. Era la cama que estava bé.
A veure, però vols dir que ell tampoc li podia dir a aquesta gent, escolta, que ets l'altra cama?
Però clar, una ressonància no te fiquen tot.
No ho sé.
No ho sé. Varen mirar la cama que no tocava.
I quan hi ha coses que no saben, què feim?
Com a vermell.
Com a vermell. I després de posar-li un com a vermell, demanar-li... En Anxion Capçana, bon vespre.
Bon vespre, com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé, molt de gust aquí, sí, sí, sí. Escoltava amb atenció, crec que és culpa de tots dos. Un pot d'en Mbappé, un pot d'en metge. No sé, a mi, si me fa mal un braç i me comencen a tocar el turmell, dic, escolta, doctor, potser m'ho estem equivocant. No sé.
Exactament.
Sí, potser també, però jo com a vermell pels metges, perquè t'has fet 4 anys de medicina. Una especialització, també, en tema d'esports. Has estat anys d'experiència fent feina per entrar a un club com el Madrid, clar, però no saps diferenciar la dreta de l'esquerra. Vull dir, com a vermell.
No deuen agafar qualcú que fan mir al Madrid. Jo crec que deuen agafar ja metges que
sí,
experimentats
que tenen,
i... Sí, sí.
Però el tema de... Sí, aquest tema d'esquerra-dreta no ho duen tan bé.
No, bé, pots... Bé, és igual, sí. Sí. Home, que en Jordi... No, en Jordi no li ha anat bé, això.
No, però a vegades... ets tan intel·ligent... A vegades ets tan intel·ligent que lo bàsic te falla.
Pot
i
ser.
Pot ser que el metge tenia aquesta errada,
sí,
qui sap.
Bé, jo ho deixo amb un com a vermell.
No, està bé. Preciós. I en Mbappé també li poses...
En Mbappé... No, no
bé,
sé.
Bé, n'ha tassat un com a greu i tot.
És un poc igual.
Bona.
Però bé, passant-me'n els com a pers.
Molt bé, m'agrada.
Bones notícies.
Vinga.
I començant per les bandes manacorines, Nita, Garrafa Nadal, Saïm i Reina. I doncs resulta que aquests quatre grups, Nita, Garrafa Nadal, Saïm i Reina, han iniciat Punyeta Món, que és una associació que té com a objectiu lluitar contra la indústria musical imposada. Entre ells quatre, volen juntar recursos econòmics, material, autofinançar-se i tenir més independència artística. Tot això per juntar forces contra el món precaritzat que ara hi ha a la música. I, de fet, la seva primera acció serà sortir de la plataforma de Spotify
el 27 de març.
Aquesta plataforma de música que sabem que se basa bastant, que té bastanta polèmica perquè no té un molt bon tracte amb artistes petits, deixats de banda per poder pagar millor als artistes d'èxit i així compensa d'aquesta manera.
Certa,
per tant,
sí,
aquests grups decideixen prendre acció i conviden a més grups a juntar-se per fer boicot a la indústria. I des de Siu Siu els hi donem un com a verd.
I un aplaudiment, clar que sí.
Bona gent. per atrevir-se a escapar de tot això i reivindicar els seus drets com a artistes. Mm-hmm. Molt bé, aquest.
Molt bé, Jordi.
Sí, sí.
Com a per.
És una trampa tot això, perquè, clar, has de ser, però al mateix temps estàs un poc exposat en aquestes lògiques de mercat salvatges que té plataformes com Spotify. Sí, sí. Sí.
Clar, fer-te escoltar no és fàcil.
No és fàcil.
Està molt bé, si s'ajunten i fan un pot de força, anem si col·laboren més grups. Anem amb un com a per.
Més com a per.
Més com a per. I un pas taller de benestar emocional d'Eivissa. A Eivissa s'ha organitzat un taller de salut mental dedicat a persones grans. Un taller que ja havia passat per Menorca, per Mallorca, i que pròximament anirà a Formentera. L'objectiu és ajudar a gestionar experiències passades que poden tenir clavades aquesta gent i necessitin treure de qualque manera. I aquesta proposta de dues hores vol ajudar a gestionar emocions a gent que tal vegada mai ho ha fet, no? Perquè recordem que fa uns anys la salut mental no era un tema del qual se'n xerrava massa.
No gaire, no?
I a més, en tot el que està passant ara al món, també està bé que s'ensenyi a gestionar i a controlar les emocions. Per tant, com a part. Com a part per tots els promotors del taller i per donar-li importància a la salut mental, també a qualsevol etapa de la vida.
Totalment, totalment. Mm-hmm.
Mm-hmm. Molt bé, Jordi, m'agrada aquest com a part.
Sí, sí, sí.
Són bones notícies, són bones notícies. Més que si en Mbappé li han trobat ses que ser genoll, esquerra, ostres...
Que mos és, en altre en Mbappé.
Menys, jo no som especialment madridista.
Ni futboler, jo no som gaire futboler.
Tampoc.
Jo no me sé ni el nom del club.
Com és que ho has dit?
Unión Deportiva.
Real Club Deportiu Madrid.
És que estava RCD...
Sí, ja he dit...
Com a Mallorca, a Madrid.
Sí, ja he tirat així.
El Real de Madrid.
El Real de Madrid.
Ho poden canviar. Vinga, darrer com a part.
Va.
Darrer com a advert per ratpenats menorquins. Uep. Aquesta m'ha agradat molt. M'ha agradat molt que 2023 l'Ajuntament de Ciutadella va instal·lar unes caixes niu per fomentar la biodiversitat urbana de ratpenats.
Uh-huh.
Idò, una inspecció recent feta durant una activitat educativa amb alumnes s'han trobat ocupades dues de les 12 caixes amb diferents espècies de ratpenats. I aquestes caixes tenen com a objectiu donar refugi en aquests animals que són, segur que, claus per al medi ambient. Uh-huh. I per què vos demanareu? Perquè són... capaces de consumir entre 600 i 1.200 moscards en una sola hora.
Molt
durant,
necessari.
Durant el vespre.
Sí.
I és vera que és una cosa que mos agrada, això. Moscards fora.
Que se mengin els moscards.
Clar.
Boicot en els moscards, absolutament.
Gomet vermell
en els moscards. Cancel·lats.
Per tant, jo, gomet verd en aquest 5 rampenats que han trobat a les caixes per fer la vida més fàcil en els menorquins, perquè recordem que s'atraca l'estiu i s'atraca això mateix.
Sí.
Terrible, ja, és que en parlarem.
Se van de sonora de la infelicitat,
Te diré una cosa, Jordi, és a dir, gomet verd en els ratpenats que mengen moscards, però també gomet verd en el tècnic de l'Ajuntament que ha decidit...
Sí, també.
Bé,
però
m'ha quedat
millor en els ramperats. Tenia la seva gràcia, no?
Però si poden donar... Som gratis, o no?
Bueno. Gratis, depèn.
S'han de guanyar. S'han de guanyar.
Però costen altres coses. Que és la meva valoració.
Clar. No pot ser això gratis.
Bueno, Jordi Suárez, moltíssimes gràcies. Res, ara tornant per la publicitat i tot d'una ensió encapçana, mos remena el cervell. Durs moltes coses avui.
Avui vos duc l'eslabó perdut de la nostra evolució. Ja vos explicaré. Somo logístico. Ara vol
com. Homologístic.
Des de Catalunya el món sencer. Balla, balla. Crema Barcelona i la lluna ens mira. Crema la vida, vine'm a buscar.
TV3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I d'allà l'han sentit, ara xerram amb elles, aquí el col·laborador que té pràcticament totes les respostes a les qüestions vitals amb les seves...
Sionades.
Sí, encapçana.
Pràcticament totes. Me'n falten dues o tres, ui, però sí. Més o manco ho tenen bastant fermat. Avui vos vinc a presentar una teoria, d'acord? Sionades, teoria.
Entesos?
No sé si és bona. Vosaltres me direu, mem.
Bé, nosaltres tampoc que siguem aquí experts.
Bé, però teniu un criteri, teniu un pensament, no? Que, el qual jo em miro bastant. No és una teoria que tingui comprovada 100%, però sí que està comprovada en mi mateix que sempre és el primer pas cap a la universalitat, perquè deia Tolstoi que si ets capaç de descriure molt bé el teu poble, seràs capaç d'escriure el món. I a mi em passa un poc el mateix amb aquestes teories de filosofia barata, d'antropologia de bar, que sempre vos duc. El que passa... El que me passa crec que no me pot passar només a mi. A part de tot això, quina és la teoria que venc a presentar-vos avui? I de crec que he descobert el que vos deia. Un eslabó de l'evolució que no teníem present. I és el que conec, o que defineix com homo logisticus. Mm-hmm. D'acord? Què vol dir homo logisticus? Bàsicament, aquell que està atrapat per la vida logística. La vida logística d'anar fent. D'acord? Jo no tenc infants, no tenc una vida especialment complicada, no som CEO de res. Anem a ser clars, tampoc és que sigui un tio especialment net, no sóc un tio especialment endreçat, però tot i així tens la sensació constant de que sempre hi ha feinetes. Sempre hi ha moltes feinetes, moltes coses petites, cosetes que has d'anar fent, coses absurdes, però que te van menjant els temps sense fer renou. Has d'anar a comprar no sé què. Ara tens una cita amb el metge. Has de contestar un missatge. Has de pagar una cosa. Has de reservar, confirmar, anul·lar, reorganitzar. Tot el temps estàs amb aquesta necessitat de fer petites feines de la vida quotidiana. Jo comparo un poc amb la tortura aquesta de la gota xinesa,
sí.
Aquell mètode de tortura que te va caigant una gota damunt el front cada 5 segons fins a foradar la pell. I d'aquesta és la condemna de l'homo logisticus. Si ho miram en calma, aquest homo logisticus se pot reconèixer molt fàcilment, perquè té una sèrie de trets característics. I això és el que vam explicar avui. Quins són els trets que caracteritzen a l'homo logisticus? Posam una cançó i vos ho explic.
Feina, tapa, mítica i un mantón. Butaca en teatro, la vida cañón. Sombra en las ventas, nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí. La vida cañón.
sa vida logística és just lo contrari que el Calà Norte considera l'avi de Canyon. Perquè som a logísticos, no viu moments espectaculars ni històries memorables, viu, com dèiem, una successió infinita de petites gestions que no recordes mai, inclús just després de fer-les, però que t'ocupen tot el temps. Sí. I jo considero que té quatre característiques aquest tipus de persones, som a logísticos. Val? Serien dues principals i dues que com a defineixen més o entren en detall en aquestes dues principals. Quina és el primer, que és una de les principals? Viure amb aquesta sensació permanent que tens alguna cosa pendent, encara que estiguis assegut en el sofà tranquil·lament, encara que no sigui res urgent, hi ha una part del teu cervell, del teu, com se diu això, el teu cervell reptiliano, que li diu que necessites fer alguna cosa. Necessites, tens un rentador per penjar, tens la gelera buida. Ostres, no he fet mai el banyo net. No és que m'hagi passat a mi, però sé que hi ha gent que no ha fet mai el banyo. No sap ben bé per què, però hi ha això, aquesta notificació interna que no pot silenciar. Aquest és el primer tret, d'acord? Aquesta sensació de... Tenc la mosca darrere l'orella. El segon és que se confon la vida organitzada en tenir tot sota control. Fa llistes, som logísticos, utilitza molt el calendari, recordatoris, notes en el mòbil, i a mi em passa una cosa curiosa amb el calendari. Jo em vaig posar com a propòsit enguany, 2026, utilitzar el calendari, apuntar-me a les coses.
Un calendari físic o un calendari digital?
Mòbil, perquè jo, sí, després del calendari físic no me'n recordo apuntar les coses, no el duc mai damunt.
Exacte.
Un desastre. Però bé, com que tenim el mòbil i tenim el calendari, me vaig apuntant, tens això aquest dia, tens això aquest altre. I deia, inclús així, som incapaç de no solapar coses. És a dir, dic alguna cosa, quedant per aquest dia per fer aquesta cosa, m'ho apunt. Però després se m'oblida, dic una altra que sí, aquesta altra que li dic que sí no ho apunt, el dia abans me'n dono compte que tenen dues coses, un desastre, perquè tens aquesta sensació d'això, de que necessites tenir-ho sota control, que més o manco ho tens, però és absolutament mentida, d'acord? Aquest seria el segon tret. El tercer, que està molt relacionat amb aquest segon, és que el temps està fragmentat en mil trossos. Això és interessant perquè vos he posat dos trets principals i aquest seria una percepció del segon tret. És a dir, som a logísticos ha canviat la manera en com percebem el temps. No són blocs de temps, clar. No hi ha aquella sensació de ara estic fent això, t'hauré de fer això, faré això altre. És com una cadena de microaccions que se van solapant entre elles. Comences a fer el guió per aquesta secció i penses, ostres, hauria de treure el pollastre perquè si no avui vespre no tindré per sopar. Vas a fer això. Després te'n recordes que no te queden colson blanc per demà anar a la feina i estar feina amb vaqueros i fora res de ball. Posa't la rentadora i estàs constantment autoboicotejant-te a tu mateix fent aquestes petites accions. Per tant, aquesta nova espècie implica una modificació d'això, de la percepció que tenim del nostre temps. El quart, pot ser el més pervers, és un sentiment. Teníem dos trets principals, una percepció i el quart, que és un sentiment. I és sentiment de culpa. I el que va associat en el primer. Com que sempre estem pensant que mos queden coses per fer, que tenim coses a mitges, tenim aquesta sensació de culpa d'una llista infinita que no som mai capaços d'acomplir, d'acord? I clar, això dificulta descansar de veritat, perquè fins i tot quan descanses estàs contaminat per aquesta sensació de culpa constant. Aquests serien els que jo considero que són els quatre trets de som logísticos que jo personalment els acomplesc tots quatre. No sé si a vosaltres també vos passa.
Jo totalment. És a dir, m'agraden molt els tercers, la percepció que el temps s'ha fragmentat. És que, de fet, el dia, jo el divideixo en dos, en dues, els separ, en
dues línies temporals.
En no? Dues, sí, en dos fragments diferenciats, i dins cada fragment potser n'hi ha dos o tres.
Un lío, sí.
Sí, és a dir, cada dia vas fent això i al final, clar, jo surt d'aquí a les 10 de la feina i arriba que nostre, ja el darrer fragment, ja no sé, bellumes, una cosa i l'altra.
A mi, jo, me passen bastantes i, a més, el que me fa ràbia, qual com m'ha passat de tenir una cosa que toques un hobby, no? Una cosa que fas per gust. Per exemple, jo hi va haver una època que mirava bastantes pel·lícules, potser una cada dia i la mirava X hora. I potser un dia no me feia ganes o tal, però jo la mirava com a... És que ara toca una pel·lícula, no? I se converteix també en una cosa de la rutina i algo que... Com una tasca, no? I realment era una cosa que feies perquè te feia ganes, no?
Inclús soci és una obligació, és una molt bona observació aquesta. Jo també me passa, inclús, aquesta necessitat de renou constant de fons, també, no? Perquè també, quan no estàs fent alguna cosa, necessites que hi hagi això, veus en el teu cap que no siguin la teva pròpia i t'ocupin.
És a dir, has de ser somo productiu, és a dir, com has dit, somo homologísticos.
Homologísticos.
Homo productiu també, és a dir, totalment, jo també, somo logísticos, és a dir, ho has d'engirgolar tot de tal manera perquè, quan acabis dia, puguis haver fet tot el que havies de fer, però no, precisament el punt 4, sentir-te culpable.
No sentir-te culpable.
Sí, i anar-te'n a... Jo, això d'anar-te'n a dormir i aixecar-te, anar a fer qualque cosa que si no, no te surt, que dius, ho podria fer demà de matí, però jo, per exemple, dic, no puc, què he de fer ara?
Jo estava molt convençut d'aquesta teoria... ho he xerrat amb la meva lota i m'ha dit això et sembla una persona funcional, Sion. M'ha sabut greu quan m'ha dit això. Però he entès que hi havia part de veritat. Pot ser, simplement, ets la vida adulta, però no ho cap de dur malament. Tot i així, en realitat, això no és tan nou com sembla. Ja fa més d'un segle, Max Weber explicava que la modernitat ens anava tancant dins una mena de gàbia feta de normes, processos i organitzacions. Ell l'anomenava la gàbia de ferro. Ell ho deia pensant en l'estat, en la burocràcia, en les institucions... En aquesta idea que tot havia d'estar ordenat, regulat, optimitzat... Però, clar, el que potser no s'imaginava Max Weber quan va explicar tot això és que no només quedaria fora, en aquestes grans estructures, sinó que acabaria dins nosaltres. Que ja no seria l'administració qui te demana papers, sinó nosaltres mateixos ens hem burocratitzat. Som un buròcrates de nosaltres mateixos, no? I és com si, això, com si haguéssim interioritzat aquest sistema. Ja no fa falta que ningú t'organitzi, tu t'intentes organitzar tot sol, tot i que encara no te surti del tot bé. Hartmut Rosa, que és un filòsof alemany actual, ho du encara un poc més enllà, i diu que el problema no és només que tinguem moltes coses que fer, sinó que els vivim amb aquesta acceleració constant, que és com una de les grans observacions que ha fet la filosofia del món actual, que és aquest augment de ritme, aquesta acceleració constant. I te diria inclús més que això seria, per una altra teoria d'un altre dia, a part de somo logisticus, incapaços de sorprendre-mos, no? És a dir, jo crec que estem tan saturats d'estímuls...
Sí.
Me passa... No té res a veure, però ara m'ha vingut i em fa ganes contra on, això. Me passa molt que quan veig segons quins vídeos de xarxes socials, etc, ja no hi ha res que me sorprengui.
Totalment.
I són coses loquíssimes, saps? Lo millor és una persona que s'està introduint objectes estranys en el cos i dic, potser ni cabrien 4 en lloc de 3. És a dir, ja normalitz
no, és que...
qualsevol locura.
Però és que, de fet, el que aconsegueixen la xarxa social i l'algoritme és que com més t'estimuli un contingut, més te'l mostra.
Exacte.
Per tant, entram en una espiral de contingut sobreestimulant que, clar, arriba un punt, quan ja has consumit això durant molt d'anys, hi ha poques coses i no, la part més crua de la història és que hi ha molts de relats de la guerra, molts fotoperiodistes que van, clar, ens fèiem arribar fotos de la guerra que com a ciutadans d'un lloc no, que no coneixien la guerra, veien en el diari, francament se sorprenien molt. Ara...
No impacta res, no impacta. Impacta absolutament res. I això crec que està molt relacionat amb els homologísticos.
També hem anat de viatge, no? Ja vas de viatge i, no, i moltes coses passes.
Clar.
I ja està, no? Vas en els llocs que toca, però no te sorprèn tampoc. Bueno, pues ja està, no?
Inclús ja ho has vist prèviament, a la pantalla, i res t'impacta. Jo crec que tenim aquesta doble diatriba, no? Per una banda, estem mirant en terra en el nostre esdevenir quotidià de homologísticos, per altres estem totalment estèrils de qualsevol tipus d'emoció, i això és un còctel molotov. Sempre estàs en trànsit, sempre estàs pensant en la següent cosa, sempre tens la sensació de que quan acabi això ja podré estar tranquil. Però aquest estar tranquil no arriba mai. Sempre hi ha una petita cosa esperant. I ja vull ser com la meva padrina, que ella tenia la casa impecable, el rebot ple, i així tot se passava sobre baixa sencer mirant passar palabra. Com ho feia? És que no entenc com ho feia. A mi la roba bruta me menja, però pot ser ja solució. Pot ser la solució de tot això. Posa'm una cançoneta i vol de compte.
Saluda'm els teus ulls que m'aduen a una altra dimensió. Cuca vola per entrar, me vull presentar. Cuca vola per entrar, perdoni, se pot passar. Me vull presentar, perdoni, se pot passar. Mira, jo no sóc modern, per això.
D'acord.
A menys solucions, Sion.
Sempre dic, i és un statement que mantenc, que aquí no oferim respostes, que si vols respostes et set a missa, però avui m'he aixecat inspirat. Avui he dit,
m'agrada.
No pot ser mai que tot el temps estiguis criticant i no proposis mai en positiu. No facis una, no tinguis aquesta actitud proactiva. Per això, avui vos duc una possible solució a aquest problema de Somo Logisticus. I és una petició molt concreta a tota aquesta gent que està desenvolupant intel·ligència artificial, d'acord? Elon Musk, OpenAI, tota aquesta gent, no? En el que li pertoqui. Perquè ara tots són promeses espectaculars. Que si la IA escriurà millor que nosaltres, que crec que encara no ho fa, que si crearà imatges increïbles, que si substituiran els professionals de camps sencer. Molt bé, tot això està molt bé, però jo penso que el que de veres necessitem és això. És a dir, el que realment necessitem és que no se mengi el nostre temps d'escriure un poema ni una obra d'art, sinó que se mengi el nostre temps d'aquestes microfeines absurdes que intentin, en intel·ligència artificial, en la robòtica, o no sé quin enginy de la màgia moderna, que no entenc ni me fa ganes d'entendre, com solucionam aquest problema. Jo necessito una màquina que me demani si tenir dentista, que vagi a fer la compra per allò, que renti la roba, que junti calcetins. Com podem viure en ple 2025 i hagués d'estar jo aplegant els calcetins sueltos i plegant-los en ses mans? Estem locos, estem totalment locos. Això està completament tot solet. Necessitem una màquina que faci això. Perquè en el final el problema no és que tinguem massa coses importants a fer, el problema és que estem saturats amb aquestes petites coses. I record que vam anar a una xerrada de... Ai, de Remedio Zafra, no m'ha sortit la paraula. Remedio Zafra té un llibre que és magnífic que se titula El Informe. I parla una mica de tota aquesta burocràcia que implica fer qualsevol tràmit en l'administració pública. Ella se va basar per fer aquest llibre en què necessitava un ordenador per fer la seva feina a una plaça pública i per fer aquest ordenador havia fet una petició amb un ordenador, no? I era com aquest cuc que se menja la coa, que totalment kafkià, que no s'entenia, no? I ella explicava una mica això, no? Jo no necessito una intel·ligència artificial que escrigui els meus articles, ni que me dibuixi, que sé, una obra d'art. El que vull és una que me fai la declaració de la renta, que me fai aquests tràmits que a mi no me facin de ganes fer, i de qualque manera que mos alliberi de tota aquesta feina logística que mos va menjant el dia a dia. És un poc l'intent de solució que jo posaria. Què passa? Tota aquesta gent està molt ocupada fent dobbes.
Clar.
Claro. I jo no sé si aquestes microfeines són rentables o no. Aquí hi hauria una de les grans preguntes.
Bueno, jo crec que, si en Capçana, en aquesta pregunta que planteges, hi tenim una resposta. Jo crec que sí serien rendibles perquè, imagina't, bé, ja de fet hi ha intel·ligències artificials que poden demanar hora al dentista. Hi ha chatbots que tot això ho permeten i, de fet, ara acaba, s'estan posant cada vegada més de moda. Ara bé, arribant al punt que una intel·ligència artificial te pugui juntar els calcetins...
És que jo necessito això. Ah. És que, sí, val, sí, jo puc telefonar, però aquesta no me treu molt de temps, telefonar al dentista. I després hi ha una paradoxa en tot això.
Amem.
Perquè jo... des de la talaia de comunicador aquí amb altres, me poso el vestit de filòsof de bar i trec els valors ètics positius i que som com a bona persona i que a mi m'agrada xerrar amb la gent. I a mi realment xerrar amb la gent tampoc és que m'agradi molt. És a dir, jo era molt defensor de no has d'anar a una benzinera en què sigui la màquina la que te cobri i que no hagi personal, no has d'anar a un bar on sigui la màquina la que te duguis plats i la que interactuïs, però no sé si cada vegada m'agrada més interactuar amb màquines en lloc de persones, saps?
És a dir, ho dubtes?
Sí, sí.
Jo t'he de dir que a vegades que són, quan són coses tan molt simples, sí, que m'agrada que siguin màquines.
Sí.
Però ja quan són tal vegada una mica més complexes, qüestions burocràtiques, no, hi ha persones davant.
Sí, però que te demanin com estàs i que te demanin genuïnament, que ho puguin saber de veres, tot això, segons quin dia, ojo, cuidao. No sé, no tinc una resposta clara amb això, però bé.
Jo crec que quan xerrem de les qüestions relatives a l'art, per exemple, que dius que intel·ligències artificials que ja escriuen llibres, fan poemes, fan cançons, jo tinc la petita esperança, bé, no, la gran esperança que els consumidors, nosaltres, els humans, no mos l'escriurem i no empatitzarem amb aquell art.
Mira, jo tinc la certesa... Jo he intentat fer poemes amb intel·ligència artificial. A part de que sonen molt buits, si tu no li proposes una idea interessant, si idea central del poema és molt difícil que te la generi la intel·ligència artificial. Bé, sí, pot ser, hi ha intel·ligències artificials que estan molt polides i sí que són capaces. Però, realment, els has de dur un poc en sobestor, les intel·ligències artificials. Sí que te fan una mica els quatre focs artificials de mig i te poden estirar alguna idea, però la idea necessita que surti d'una persona, crec.
Encara falla, la intel·ligència artificial. Per exemple, amb temes d'humor, et serà graciosa.
Et serà graciosa. Sí, totalment, però jo vaig més enllà. Vull dir, és intel·ligència artificial, sí. Imagineu que llegiu el millor poema del món, de la història i de la humanitat, del que dius, buah, això m'ha colpit, sí, però sí, molt, sí. molt, m'ha agradat molt. Clar, i vos agrada molt, però després vos diuen, no, aquest poema no l'ha pensat una persona no ha generat aquestes emocions, i ho ha volgut fer per les mà un paper. Ho ha fet una intel·ligència artificial. Se preguntes, aquest poema t'agradarà de la mateixa manera, te colpirà?
Jo som d'esperar, i mira que me sap greu dir-ho, però que sí.
Sí.
És a dir, sí, és indiferent si ho ha fet una persona o no, si jo està bé. Què passa? Que també això és un altre tema, que mos dona per una altra secció, que no farem avui, però crec que, per exemple, la poesia i molt d'arts se basaran en posar el cos davant. Serà necessari que hi hagi un cos i pujarà molt i serà molt necessari el directe. Cada vegada serà més important, perquè el diferit està completament menjat per la intel·ligència artificial. I no res.
I sent que serà moltíssimes gràcies.
La setmana que ve duré més temes, i si no ho arreglo en Elon Musk, pues ja, jo què sé, m'hi posaré.
Exacte. I pot pensar a fer feina que...
Tira.
Qualque cosa arreglarem. Gràcies, Sant Catzana. Nosaltres 4 minuts de serveis informatiu i tornem amb més i més xiu-xiu.